Bon dia. Les confraries són comunitats que fomenten relacions fraternals amb finalitats religioses, culturals i socials. Els confrares, que són els fidels associats, es troben, organitzen, per exemple, processons i molts altres actes. Avui a La Paraula parlarem de confraries, de les confraries del Bisbat de Solsona, la de Solsona, la de Cardona, la de Casserres i la Congregació de Bellpuig. Un programa amb altres continguts que us avancem amb el Fermí Riu.
Us explicarem que s'ha tancat amb èxit el curs Alfa de Solsona, ciutat que també va acollir, per altra banda, l'acte de lliurament de premis del concurs bíblic.
Més temes, Mollerussa va celebrar la festa major de Sant Isidori.
Escoltarem la glossa del bisbe de Solsona, Xavier Novell, titulada Pentecosta i nova evangelització.
A l'espai d'entrevista parlarem amb el biblista mossèn Marc Majà, rector de Súria.
I a l'agenda us direm què heu de fer per participar a les jornades de catequistes i us informarem de l'atri dels gentils, que es farà a Berga, sobre la Patum.
Tot plegat, a La Paraula d'avui, benvinguts. Comencem. El curs Alfa que s'ha fet a Solsona s'ha tancat amb un balanç positiu, segons els organitzadors. Les sessions les han seguides un bon nombre de persones, prop de 40, de perfils diversos, segons ha comentat Teresa Valero, delegada de Nova Evangelització del Bisbat de Solsona.
35 a 40 persones, amb realitats molt diferents, des de gent més jove a gent doncs, més gran, i amb un perfil doncs, allunyat, que és el que busca doncs, aquests cursos.
Són persones que tenen inquietuds, que volen trobar un sentit a la seva vida o explorar la fe cristiana. Persones allunyades de l'Església Catòlica serien, per exemple, que han tingut una vida dura i han vist un Déu castigador, o bé persones que han estat batejades, que han tingut una formació cristiana, però que en un moment de la seva vida s'han allunyat de l'Església.
La majoria d'aquestes persones tenen forts prejudicis, sobretot contra l'Església Catòlica en si, contra la jerarquia, són els típics no, que et surten, bueno, l'Església doncs, ha de canviar, els mossens doncs, s'han de poder casar, les dones han de poder dir missa, és una mica el perfil.
Aquest és el perfil dels assistents al curs Alfa de Solsona, un model que els ha motivat molt i fins i tot, un cop acabades les sessions, s'han interessat per continuar fent trobades.
Han trobat una església doncs, que per ells ha estat atractiva, el missatge els ha agradat, i sobretot doncs, el que els agrada molt és el clima que genera el curs Alfa, que és un clima d'alegria, doncs, d'amistat i de compartir, on la gent, doncs, aquest clima també de llibertat, on poden dir el que volen, agrada molt. I per tant, ara doncs, nosaltres doncs, tenim el repte d'oferir alguna cosa a aquestes persones doncs, que s'han quedat amb ganes i que volen continuar trobant-se.
L'estructura del curs Alfa els ha atret i, de fet, aquest era l'objectiu del curs, que no només s'ha fet a Solsona, sinó a d'altres localitats del Bisbat de Solsona. L'estructura és sempre la mateixa, són sessions que comencen amb un sopar, hi ha una xerrada sobre un tema concret i després es fan grups de debat de 8 o 10 persones per tractar el tema. Els participants exposen opinions i plantegen interrogants.
La Paraula. Tota l'actualitat de l'Església i del Bisbat de Solsona a la ràdio.
I no marxem de Solsona per explicar-vos que el passat dissabte 19 de maig es van lliurar els premis del 27è concurs bíblic. Ramon Estany, corresponsal a Solsona, com ha anat aquesta edició del certamen?
L'acte ha estat precedit pel vicari general de la diòcesi, mossèn Joan Casals, i hi han estat presents la delegada d'ensenyament, Teresa Gené, així com els representants de la Federació de Cristians de Catalunya, Grup Avant, entitat organitzadora del concurs. Aquest certamen, amb una forta implantació a tot Catalunya, ha comptat enguany amb 39.382 participants. Al nostre bisbat hi han participat 3.430 infants i joves de diverses edats en les categories de premi individual, premis per escoles, premis de catequesi, per parròquies, el 13è concurs de dibuix, el 4è concurs informàtic i el 23è concurs bíblic de redacció. Aquesta gran participació ha estat motiu de satisfacció pels organitzadors. En aquest sentit, mossèn Joan Casals ha destacat la importància de conèixer la Bíblia i de fer arribar la paraula de Déu a tots. A partir del lema del concurs d'enguany, la vida és un do de Déu i un servei als altres, Casals ha recordat que cadascú de nosaltres som un do de Déu, i especialment els infants, que ho manifesten a través del do rebut dels pares i educadors. Finalment, Casals, tot lloant la feina dels participants, ha exhortat els assistents a estimar, llegir i aprendre'n de la Bíblia. Teresa Gené, seguidament, ha repassat les dades de participació al concurs, així com la relació d'escoles i parròquies participants, per donar pas a l'entrega dels premis, els alumnes, escoles i parròquies presents a la sala. Uns premis que han anat a parar a viles i ciutats de la diòcesi com Bellpuig, Gironella, Berga, Tàrrega, Vilassana, Casserres, Solsona, Mollerussa, Verdú, Sant Jordi de Cercs, Cardona o Massaners.
La paraula.
Com cada any, el tercer cap de setmana de maig, Mollerussa celebra la Festa Major de Sant Isidori, un cap de setmana d'activitats culturals i lúdiques i també religioses. La festa religiosa es fa el divendres. En aquesta ocasió va ser el 18 de maig i es va fer una missa concelebrada pels capellans de l'arxiprestat. La participació de la coral, l'assistència de les autoritats locals i fidels que van assistir a la celebració eucarística en honor a Sant Isidori.
Que no és el de Sevilla, sinó que és soldat i màrtir, i que aquest sant es venera també a l'església de Sant Marc de Venècia, que té una tradició antiga, i aleshores hi ha un vot de poble que renta des del 1793 i que serà sempre sobre Pasqua, però la festa pròpia del sant es fa el tercer divendres de maig.
Ho ha explicat mossèn Jordi Urubich, que no ha passat per alt, ho sentíem, recordar que Mollerussa no només dedica aquesta festa a Sant Isidori, sinó que la setmana sobre Pasqua es fa el vot de poble al sant, també hi ha missa diària a la capella del sant, així com també es programen actes complementaris, com per exemple conferències.
Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona.
La glossa d'avui del bisbe Xavier porta per títol Pentecosta i nova evangelització. L'escoltem.
Des del dia de Pasqua, quasi cada diumenge he glossat algun aspecte de la nova evangelització a partir de la primera lectura dels Actes dels Apòstols. Més d'un cop us deuen haver xocat les meves reflexions i és ben normal, ja que és incomprensible el que veiem en els fets dels apòstols sense haver fet experiència del que avui celebrem, la vinguda de l'Esperit Sant. De fet, avui contemplem dues vingudes de l'Esperit. La primera és a tots els deixebles, els 12, Maria, algunes dones, els parents de Jesús i fins a 120 més. La segona sembla ser només als 12 apòstols, ja que Jesús ressuscitat vincula aquest do al poder de perdonar els pecats. Tots tenim clar que l'Esperit Sant pot vessar-se sobre persones concretes, quan es confirmen, quan es casen, quan algun noi s'ordena diaca o capellà. Més difícil és, per a molts, que algú pugui rebre l'Esperit quan emprèn un camí intens de creixement a la vida cristiana, i més encara això de l'efusió de l'Esperit Sant a tota una comunitat de fidels. De fet, l'efecte del do de l'Esperit Sant, segons els fets dels apòstols, és la proclamació de les grandeses de Déu i les conversions que la subsegueixen. I com que l'experiència general de la recepció dels sagraments que donen l'Esperit no coincideix amb aquests efectes, quan algú comença a treballar en l'anunci de Crist es considera més aviat una raresa. La conclusió per a molts és que l'Esperit Sant no té més efecte que concedir un sagrament. Avui, la paraula mostra que allò necessari per a la conversió pastoral de les nostres parròquies en vistes a l'evangelització, és l'efusió personal i comunitària del do de l'Esperit Sant. Sense aquest do, tota aquesta aventura a la que us estic invitant quedarà en un projecte incomprensible o bé en una acció ineficaç. Així doncs, dues passes imprescindibles. Creure que és possible això tan incomprensible per a molts i promoure en cada parròquia un temps de pregària perquè el Senyor infongui l'Esperit a la nostra comunitat i així impulsi en ella la nova evangelització.
La paraula. Reflexions i pensaments amb valors.
Els biblistes estudien la Bíblia, coneixen bé els textos religiosos del cristianisme, l'Antic Testament i el Nou Testament. El rector de Súria, mossèn Marc Majà, n'és de biblista. Mossèn Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Podríem dir que vostè s'ha especialitzat en Bíblia?
Sí, potser és el terme. És a dir, un capellà, un seminarista, de fet, en la seva formació compta amb un any introductori, amb 2 anys de filosofia, amb 3 anys de teologia. Acabat això, un ja té els estudis, d'alguna manera, demanats per a l'ordenació de prevere, però després d'això un pot especialitzar-se, és a dir, agafar alguna de les branques de la teologia, o fins i tot també de la filosofia, i estudiar més a fons i obtenir el que es diu la diplomatura en una especialitat concreta, i una d'elles és la Bíblia.
Per què va optar per aprofundir en la Bíblia?
Sí, va ser un conjunt de coses. La veritat és que la Bíblia, a mesura que avançaven els anys de seminari, particularment la teologia, m'anava agradant més i més. I, per tant, això ja sentava una mica les bases. Però no només, és a dir, hi havia altres branques de la teologia que també eren atractives, interessants, i que em semblava que, sobretot, que també em farien bé de cara a la meva vida pastoral, podríem dir, al meu servei. En tot, al seu moment, quan em vaig parlar amb el bisbe Jaume, que era qui em va proposar de continuar estudiant, ell va veure força bé que seguís amb especialitat bíblica.
Uns estudis que va poder fer a casa mateix per entendre'ns o va haver de sortir a fora?
Jo, de fet, els vaig estudiar a Roma, a la Universitat Gregoriana, perquè això és el que se'm va proposar, de fet, també perquè certament a Roma hi ha moltes facultats i diverses on es fa Bíblia. Potser la més central i la més coneguda és el Pontifici Institut Bíblic, que és un ens que es dedica exclusivament a l'estudi de la Bíblia. Té una seu, podríem dir, a Roma i una a Jerusalem, i d'alguna manera els grans biblistes d'avui han fet les seves tesis doctorals allà. Amb tot, jo no vaig estudiar Bíblia allà. Allà l'especialitat s'anomena Sagrada Escriptura. Jo vaig estudiar Bíblia a l'edifici del costat, a la Universitat Gregoriana, i el que jo vaig estudiar es diu Teologia Bíblica, que té algunes diferències amb això en la Sagrada Escriptura. La teologia bíblica vol estudiar els textos bíblics, la Bíblia, però partint i tenint en compte la unitat intrínseca que hi ha dins del mateix llibre bíblic. És a dir, que tots els textos, tots els diferents llibres que composen la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament, per bé que són escrits en èpoques diferents, en llocs diferents, per autors diferents, en el fons responen a una mateixa, la paraula tècnica és inspiració, i per tant és bo estudiar-los tenint en compte també aquesta unitat de base.
Pels seus coneixements fa que, per exemple, hagi estat professor de les classes d'Antic Testament que s'han impartit a l'Escola de Formació de Laics. Unes classes que han tingut interès, en què han consistit?
Bé, fa uns mesos la senyora Teresa Gené, la responsable de l'Escola de Laics, parlava amb mi per dir-me que l'escola tenia ganes d'organitzar alguns cursos, podríem dir, de formació contínua per a aquelles persones que havien seguit el curs base de l'Escola de Laics. És a dir, agafar una disciplina concreta de totes les que s'estudien a l'Escola de Laics per fer-hi un estudi més aprofundit. I quan es plantejaven en quina matèria es podria fer aquest estudi aprofundit, van veure que la Bíblia era un tema que sempre es pot aprofundir. I particularment l'Antic Testament, pel fet de ser una mica més desconegut, també per a nosaltres cristians. Llavors va ser així com vam engegar una mica la proposta. Vam agafar el pla d'estudis que es fa, per exemple, que s'imparteix a Lleida, a l'IREL, a l'Institut de Ciències Religioses de Lleida, i a partir d'aquí vam intentar dibuixar un curs que constaria de 6 jornades, 5 hores cada jornada, 30 hores en total, on s'anirien desplegant els principals eixos de l'Antic Testament, és a dir, una introducció general, l'estudi de la Torà, els 5 primers llibres, la història autonomista, els profetes, els salms i els sapiencials, i finalment la relació entre l'Antic i el Nou Testament.
Hi ha hagut bona acceptació?
S'ha de dir que sí. Penso que per ser que és el primer cop que s'ofereix un estudi, un curs de formació contínua pels que ja han fet el curs de Laics, hi havia un bon grup de gent, penso que hi ha unes 15 persones inscrites, potser una mica més, i com que la gent que s'hi ha apuntat majoritàriament són gent que ha fet el curs, saben una mica quin és el format de les classes, la gent ve amb interès. De fet, sempre que l'alumne es posa en el mar de l'Antic Testament, té una sorpresa positiva, que és que ell té la preconcepció de que seran uns textos una mica avorrits, una mica feixucs, una mica obscurs a l'hora de comprendre, i en canvi de seguida es troba amb un seguit de relats o de poemes fins i tot, o de pregàries, que són realment fondos i que tenen molta riquesa antropològica i també de la nostra relació amb Déu.
Per altra banda, i ja per acabar, no hem de passar per alt que vostè és també col·laborador del Full Diocesà, on fa un comentari de l'Evangeli en forma de petita homilia, podríem dir, no?
Sí, petita, petita. Quan faltava poc per començar aquest any litúrgic, és a dir, a l'Advent del 2011, des del Full se'm va preguntar com deuria col·laborar setmanalment a fer un comentari breu a les lectures del diumenge. Si bé en principi jo vaig posar certes reserves pel fet que fa poc encara estic com a capellà a la parròquia, penso que algú que faci una síntesi breu és bo que tingui una mica d'experiència rotllada. Al final vaig acceptar i és el que procuro fer. Procuro oferir una síntesi que faci bé al lector per entrar en relació amb el text i particularment amb Déu, que és el qui se li adreça.
Mossèn Marc Majà, biblista, rector de Súria, moltíssimes gràcies i bon dia.
A tu, Anna. Vagi bé, bon dia.
Una confraria és una comunitat que agrupa laics i vol fomentar les relacions fraternals entre els seus membres, reunits al voltant d'un vincle comú, sigui un ofici, una devoció religiosa. Els fidels associats són els confrares i es troben periòdicament per fer reunions, assemblees, organitzar actes. Què fan exactament i com treballen? Ho volem conèixer avui de primera mà amb representants de les confraries del Bisbat de Solsona. De la confraria de la Mare de Déu del Claustre de Solsona ens acompanya el president, mossèn Josep Torres. De la confraria de la Mare de Déu del Patrocini de Cardona, la vicepresidenta, Maria Lluïsa García. De la confraria del Sant Crist i la Mare de Déu dels Dolors de Casserres, Jaume Ferràs, que és el president. I de la venerable congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Bellpuig, Xavier García, tresorer de la congregació. Hola, bon dia a tots. Benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
He comentat a grans trets que és una confraria, però volem saber què feu exactament. Com es crea una confraria i amb quina finalitat? Per exemple, mossèn, vostè mateix.
La finalitat de la confraria de la Mare del Claustre de Solsona és molt antiga. La data exacta no sap, però és entre el 1475 i el 1508. Els estatuts que estan aprovats últimament, que són de l'any 2006, en diuen la finalitat. La finalitat és fomentar el culte i la devoció a la Mare del Claustre a Solsona i la seva comarca, i després la segona finalitat és fer obres socials i culturals en aquest mateix ambient.
Nosaltres tenim la Mare de Déu dels Dolors, però l'altre és exactament el mateix.
A Cardona, Maria Lluïsa?
La confraria actual doncs, té un parell d'anys de vida, però a Cardona ens podem remuntar al segle XV quan ja hi havia la confraria Santa Maria dels Mercaders. La intenció, l'interès, perquè la gent conegui doncs, la Mare de Déu, perquè s'agafi com a cap doncs, de les festes que hi ha al poble, perquè en el fons és la patrona i la quina ha donat motiu a la festa major. Llavors nosaltres, per anar una mica d'història, volem mirar cap endavant. Estem fent doncs, diferents activitats al poble. Tenim preparada una trobada de balladors de Vall d'Estom, perquè una de les coses que la nostra confraria doncs, té en sintonia és que hi ha una colla de nens molt menuts que ballen al Vall de Bastons a la Mare de Déu. Llavors, això ens ha donat com una miqueta de relçament. En aquest moment som 157 confrares, estem a punt, doncs, els estatuts ja també els tenim aprovats, som 9 persones a la Junta, bueno, estem molt contents perquè la resposta del poble doncs, ha sigut molt bona. I sempre la nostra intenció és que tingui una finalitat religiosa, per suposat, però també cultural i social, eh? Vull dir, aquí ve doncs, totes les xerrades que anem fent a l'entorn de tot això, eh?
Bé, a Bellpuig no és una confraria, sinó que és una congregació, però bàsicament suposo que tots anem pel mateix, i comparteixo la mateixa finalitat que hem explicat aquí, no? La nostra congregació és de l'any 1704, i ja dic, les finalitats són aquestes religioses, culturals, socials, entorn a la Mare de Déu dels Dolors.
En el vostre cas, a Bellpuig, quants membres en formeu part?
Bé, la Junta està formada per 16 membres, el pare corrector, i després hi ha un representant dels armats, dels manalles. Venim a ser uns 18 membres.
A Casserres, Jaume?
A Casserres som 10.
10.
10 membres. El que és l'associació, bueno, hi ha el president, hi ha tresorer, hi ha priostre, bueno, cadascú té el seu càrrec, i a més, nosaltres de membres de la confraria n'hi ha 40. O sigui, és un poble petit, però bueno, els 40 són molt benvinguts, això sí. Uh-huh.
I a Solsona?
A Solsona som molts més. A Solsona som 500.
500?
500 confrares.
Ja, perquè és el capital del Bisbat.
I està dirigida per una institució que se'n diu la 24ena, que són 24 membres, 24 vocals, presidits per 4, que són diguem, els administradors, que diem tota aquesta multitud de gent, estan agrupats en 4 grups. Hi ha l'estament religiós, que són els mossens, també hi hauria poder haver els diaques, les religioses inclús. El segon estament són els que se'n diu els gabudins, que són els que tenen carrera universitària. Han suplert un estament que hi havia abans, que eren dels nobles. Els nobles han desaparegut almenys en aquella comarca on hi ha. I després l'altre estament, l'altre se'n diu els artesans, que són els diríem que treballen per un altre. Amb aquests 4 grups i en tothom. I si pot ser, des de que un és batejat de petit infant, els pares el poden inscriure a la confraria. Ara, no tindrà els drets plens fins que tingui la data doncs, de 18 anys.
I la gent, pel que diu, a Solsona, en aquest cas, que és tan representativa, la coneix bé, la confraria...
La gent ho coneixen, a vegades es confonen una mica la 24ena que diuen, la junta, amb la confraria. Però fa uns anys d'ençà hem sentit molt que l'important és la confraria, de tal manera que tenim NIF propi i tot, perquè tenim béns materials d'anys endarrere, que ens han cedit. I després han fet obres també socials importants. Per exemple, van sufragar un pavelló a l'hospital que es van gastar de 30 a 40 milions. Van haver de vendre patrimoni per fer això, no es tenien, a més d'altres coses, el culte de la Mare de Déu, van acabar d'arreglar-ho i coses que s'hi han de fer per la capella, i després doncs, van fer aquesta obra social. I després, habitualment, doncs, són socis de Càritas, són socis d'institucions benèfiques, d'aquestes culturals i socials, i la gent ho coneixen força. Ara mateix, el dia 3 del mes que ve, de juny, fem l'assemblea general, doncs convoquem personalment a cada un i després inclús donem la possibilitat que votin per correu els que no puguin assistir-hi. Doncs tothom aquests dies està rebent doncs, la convocatòria amb l'ordre del dia, l'estat de comptes de la institució i les activitats que s'han fet durant aquest any.
Veiem que les confraries de l'Bisbat de Solsona estan molt actives, la de Solsona en aquest cas per ser la més gran, però les altres també tenen una gran importància perquè a més sou de pobles petits i per tant déu-n'hi-do la feina que feu i la gent que en formeu part.
Molt contents perquè els confrares són gent de tota mena, vull dir, no és una cosa que està reduïda amb quatre persones doncs, lligades a la parròquia, sinó que hi ha diferents persones. Estem aconseguint el propòsit, que és donar-se a conèixer a tots els àmbits a nivell de poble.
A Bellpuig, la congregació, com a membres de congregació en som uns 600, més o menys. Llavors, la congregació, o sigui, que és la festa, nosaltres la celebrem sempre el divendres abans de Divendres Sant. Sí. Llavors, abans del divendres aquest, hi ha un septenari que cada dia es fa el pregó o es fa una homilia per cada un dels dolors de la Mare de Déu. Llavors, la festa comença, diguéssim, amb aquest septenari. I llavors, dos, tres dies abans de la festa del divendres, la gent del poble pues, se mou tot. És un poble que tenim uns 5.000 habitants i aquests dies és un batibull, perquè hi ha una quantitat de gent que es remena i entorna en això que fa goig de veure. I llavors, pues, el dia de la festa, pues, que es fa pues, celebració de missa, es fa un rosari a la tarda, i després la professor que es fa a la nit. Aquest any vam tindre la presència del bisbe de Tarragona, l'arquebisbe de Tarragona, el senyor Jaume Pujol, i ja dic, que vull dir, és una festa a la qual s'hi aboca moltíssima gent del poble.
És el cas de la venerable congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Bellpuig. En el cas de Casserres, la patrona és també la Mare de Déu dels Dolors. Per tant, m'imagino que l'acte central, l'acte fort, seria també en aquestes dates.
Nosaltres l'acte fort poder és el Divendres Sant, que és el que fem la processó. És el dia més fort. Llavors, per exemple, el diumenge de Corpus també es fa una processó. Es fan unes sanefes de flors al terra i es fa una processó pel poble. Llavors també tenim per la Mare de Déu de l'Antiguitat, que és el 15 d'agost, per la Mare de Déu, fem una processó que ve des de Santa Maria fins a dalt al poble i pugem la Mare de Déu. Llavors, bueno, com no, també fem xerrades d'àmbit local i per gent de fora, tractant doncs, coses que com ara l'abord, bueno, tot de xerrades que són bàsiques per nosaltres. Llavors, en cas, per exemple, les obres de la Capella Santíssim també s'hi va col·laborar, no econòmicament, també econòmicament sí, però es va ajudar amb les feines. I, bueno, nosaltres som molt pocs, perquè som uns 40, però tenim la sort que cada any ens ha entrat gent. I, bueno, això vol dir que estem fent la feina ben feta. I esperant doncs, que això es vagi augmentant i puguem ser força colla. No arribarem als de Solsona, segur que no, però esperem tindre més gent, sí.
Hi ha algunes confraries que tenen hàbits, robes o distintius? No sé si és el cas de les vostres.
Nosaltres, a la professó, al vespre, surten, diguéssim, quatre passos als quals fan representació dels moments determinats de la passió de Crist. I llavors, cada pas d'aquestos està ubicat, està donat, diguéssim, a un grup de carrers del poble. Dos o tres dies abans de la festa grossa, diguéssim, del dia de la festa, pues, les senyores pues, es posen a arreglar-lo i a posar-hi flors. I llavors cada pas d'aquests porta les vestes amb el seu color determinat. A part d'això, diguéssim, hi ha el que és el pas de la Mare de Déu, que és el més significatiu, i també n'hi ha un altre, que és el de Nazaret. En definitiva, són sis passos que surten a la nit. Tots porten les seues vestes determinades, amb els seus colors.
Maria Lluïsa Cardona.
Com que la imatge que tenim posada a l'altar no la podem treure, hem fet una rèplica d'una imatge petita molt bonica, que hem fet també ara a la confraria, i aquesta és la que surt per la festa major, que és el segon mes de setembre, i és realment la processó que fem. Els confrares només tenim una medalla molt bonica amb la imatge de la Mare de Déu, amb un cordó representatiu com totes les confraries, eh? Però no tenim cap hàbit ni cap més vestit nosaltres. Eh?
No sé si a Solsona i a Casserres...
A Solsona hi ha una escolania, que és la Mare del Claustre, que canta la missa cada dissabte, i abans de la missa, juntament al poble, també canten les vespres de la Mare de Déu. La festa de la Mare del Claustre és la festa major de Solsona, que són el dia 8 i 9 de setembre de cada any. El dia 8 hi ha una... Abans era una processó pels carrers, però després es va canviar per un acte d'homenatge a la Mare de Déu que es fa a la plaça Major. També és de notar que la confraria de la Mare del Claustre té tot un grup de folklore, d'uns gegants, unes manifestacions que surten a les festes principals, que són per la Festa Major i per Corpus. Tot justament, la confraria té una casa, uns pisos doncs, amb un preu mòdic perquè hi puguin assistir gent doncs, senzilla, i tenim tot per 7 pisets. I els baixos, l'absita Càritas, i l'altra part hi han fet el que en diuen el quarto dels gegants. No és un lloc per tenir-los desats, sinó perquè s'hi pugui visitar i inclús s'hi puguin veure des del carrer estant. Tot aquest folclore doncs, el manté la confraria del claustre juntament amb l'Ajuntament. Moltes d'aquestes peces, la majoria, són del claustre i algunes peces són de l'Ajuntament, com per exemple l'àliga que representa la ciutat. Tot això ho guardem tot al mateix lloc. Ara, d'aquí 15 dies, ho inaugurarem.
Molt bé. I acabem amb Casserres, si hi ha alguna cosa destacada, algun distintiu...
Bé, els homes anem a la Vesta Negra i portem, més que una medalla, és un crucifix que ens va portar mossèn de França, amb una inscripció i és molt maca, i després van un cordó representatiu. I les confrares van de rigorós negre, amb la mantellina i prou, no hi ha més.
Hem conegut avui més de prop les confraries, la confraria de la Mare de Déu del Patrocini de Cardona, la confraria de la Mare de Déu del Claustre de Solsona, la confraria del Sant Crist i la Mare de Déu dels Dolors de Casserres i la venerable congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Bellpuig. Xavier García, mossèn Josep Torres, Maria Lluïsa García i Jaume Ferràs, moltíssimes gràcies a tots i bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
L'agenda.
Repassem un parell de propostes amb el Fermí Riu.
El proper divendres 1 de juny, Berga acollirà el Terciatri dels Gentils, un espai per promoure el diàleg entre creients i no creients, en el qual es planteja un tema concret. En aquest cas anirà sobre la Patum, la festa del Corpus a Berga. Hi participaran el bisbe de Solsona, Xavier Novell, el monjo de Montserrat i fill de Berga, pare Gabriel, la cantant Lídia Pujol i l'historiador i gerent del patronat de la Patum, Albert Rumbo. Parlaran de la festa, de les comparses, del folklore, de l'evolució de la festa i de les seves arrels. En aquest sentit, els ponents debatran si avui la festa popular predomina sobre la religiosa, si seria possible la festa sense la referència religiosa, o, entre d'altres, si resta alguna cosa de Déu en el folklore actual. És el Terciatri dels Gentils que ha organitzat el Bisbat de Solsona. El primer es va fer el novembre a Cervera i es va centrar en la música. El segon es va fer el febrer a Tàrrega amb l'art i la pintura com a eix central. El de Berga es farà divendres 1 de juny al Pavelló de Suècia a les 9 del vespre.
Del 2 al 4 de juliol, al Seminari Diocesà de Vic es faran les jornades de catequistes que cada any organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi. Amb el lema L'any de la fe per impulsar la catequesi hi intervindran com a ponents mossèn Ramon Prat, vicari general de Lleida, mossèn Salvador Pié, professor de la Facultat de Teologia, monsenyor Joan Enric Vives, arcabisbe d'Urgell, i mossèn Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia. Les inscripcions es poden fer fins al 18 de juny i els interessats heu de demanar la informació a les vostres parròquies. Res més, ho deixem aquí. Bona setmana i fins la que ve. Adéu-siau.
La Paraula és un programa del Bisbat de Solsona produït per Bifidus Produccions i dirigit i presentat per Anna Costa.